Primero, la comunicación de Montserrat Pages, que es conservadora del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y que conservadora allí y que se ha dedicado sobre todo a los estudios de la pintura mural catalana. Y también hoy va a hablar de un aspecto de este vasto conjunto de monumentos murales, en particular Saint-Lizier de Cosidarans y les seves pinturas románicas, novedades y nuevas interpretaciones.
Gracias. Bon dia, bonjour. J'essaierai de me faire comprendre en catalan. Jo faré l'intent de fer-me entendre en català. Bé, segons Gregori de Tours, el primer bisbe de Cosarans fou Sant Valeri. La tomba de Sant Valeri fou retrobada per un successor seu, el qual, tot això segons Gregori de Tours, reconstruí l'edifici, on sobraren molts miracles. Ara bé, nosaltres no sabem si això succeïa, si això s'esdevenia a Notre-Dame du Siège, és a dir, a l'antiga catedral situada dins el recinte de la ciutat, de l'antiga ciutat romana dels Consorani, o a la concatedral construïda fora muralla en un antic oratori on a la fi del segle IX foren descobertes les despulles, les restes, la tomba de Saint-Lizier, que fou bisbe de Cosarans. L'episcopat de Saint-Lizier, de Cosarans, es veié dificultat per la lluita que oposava als francs que des de la batalla de Bouillet s'havien establert al país i els visigots replegats des d'aleshores a Hispània. Aquí tenen Cosarans, aquí hi hauria doncs, ja el Pirineu, i bé, Cosarans comença per situar una mica en el lloc aquest de l'episcopat de Saint-Lizier. En tot cas, la tradició presenta el sant, presenta Saint-Lizier com un dels bisbes defensores civitatis. Hauria mort l'any 540. L'oratori que li era dedicat cobrà especial rellevància a partir d'aleshores i fou reconstruït entre els segles XI i XII i erigit en segona catedral o concatedral del Cosarans. És l'edifici que tenen aquí en pantalla. Amb un capítol de canonges propi. Fou consagrada el 1117 pel bisbe Jordà de Cosarans i també pel bisbe de Roda i Barbastre, Ramon de Dirban, fill d'una de les famílies més influents de la regió, al qual ara mateix hem vist a la catedral de Roda d'Isàvena la tomba. El Francesc ens ha presentat una vista de la catedral de Roda d'Isàvena i d'aquest bisbe també en parlà el doctor Francesc Fiter. En tornarem a parlar una mica més endavant. És en aquest edifici, convertit en parròquia després de la Revolució Francesa, és aquest edifici el que conté les pintures objecte d'aquesta comunicació. Les pintures romàniques de Saint-Lizier de Cosarans ja han estat estudiades abans. Fou John Ottaway, John Ottaway, un autor anglès però que treballà sobretot a França, que dedicà una àmplia monografia, diríem així, però amplíssima, a les pintures d'aquesta església de Saint-Lizier de Couserans. Aquest autor, John Ottaway, jo m'hi referiré diverses vegades al llarg d'aquesta comunicació. John Ottaway també aquest any, el 1994, l'any que ell publicà aquest llibre, feu una exposició al claustre de la catedral de Saint-Lizier, precisament per explicar la història de l'església, d'aquesta catedral, i també de les seves pintures. Des del 1958, des del moment en què les pintures foren descobertes, l'interès principal dels estudiosos s'ha adreçat a les pintures de l'absis major, on precisament aquí tenim el cor de canonges, no sé si la Francesca encara és aquí, bé, i la càtedra episcopal, però construïdes en un moment posterior. Bé, com els deia, a partir del moment de la descoberta de les pintures, l'atenció dels estudiosos s'adreça sobretot, es dirigi sobretot aquesta atenció a les pintures d'aquest absis major de Saint-Lizier. Perquè, precisament, permetia de datar molt fàcilment aquestes pintures, ja que tenen una semblança extraordinària, com vostès poden constatar, amb les pintures de l'Església Catalana de Sant Pere d'Àger. Aquestes que tenen a la dreta són les de Saint-Lizier i les de l'esquerra provenen d'aquesta església que també un altre cop el professor Fiter coneix també, de Sant Pere d'Àger, de les quals es conserva molt poca cosa perquè l'església va sofrir moltíssim, va resultar molt malmesa, i de les pintures d'aquesta altra església de Sant Pere d'Àger en queda molt poca cosa. La part més considerable és justament aquest plafó amb aquests dos apòstols i altres petits fragments de menor entitat. Però solament aquests dos apòstols que s'hagin conservat a aquesta església, que ja es dataven en relació amb un dels conjunts artístics de més rellevància de la pintura romànica catalana, el que es coneix com a estil de Pedret, justament el fet que les pintures de Saint-Lizier presentessin aquesta semblança extraordinària, aquest parentiu tan estret amb les pintures d'Àger, permetia doncs descriure-les, aquest cercle estilístic del mestre de Pedret, i també permetia d'avançar, de dir una datació per a les pintures romàniques de l'absis de Saint-Lizier. Sí, sobre la datació, com que la catedral de Saint-Lizier fou consagrada el 1117, tenint en compte tota l'obra atribuïda al mestre de Pedret, tota l'obra de l'estil de Pedret, aquesta consagració permetia alhora a l'ensems datar les pintures de Saint-Lizier i posar un tèrminus per a tota l'obra d'aquest mestre. Per tant, tota l'atenció dels estudiosos s'adreçà a aquestes pintures de l'absis, de les quals parlarem més endavant. Però, abans, aquí tenen els apòstols de Saint-Lizier, volia parlar-los també abans d'unes altres pintures que es conserven a la mateixa catedral de Saint-Lizier, a la mateixa antiga catedral de Saint-Lizier, que són les de l'absis nord. A l'absis nord de Saint-Lizier es conserva això que vostès veuen aquí, que és la volta del cor, la volta de l'absis. I representa un estil del tot diferent de les altres pintures de l'absis principal. L'autor al que m'he referit abans, John Ottaway, pretenia que totes les pintures d'aquesta catedral obeïen a un mateix programa iconogràfic, cosa que jo també, amb la qual també hi estic d'acord. Però ell pretenia que hi havia, o sigui, que eren unes més antigues que les altres, és a dir, que hi havia una diferència cronològica entre unes i altres, cosa que a partir dels nous estudis a propòsit de la datació de les pintures i una crítica a fons de la cronologia que ell proposava de les bases de la cronologia, s'ha vist que no té raó i que en tot cas unes i altres pintures, les de l'absis principal i aquestes, han de ser del mateix moment, del mateix projecte i executades, o sigui, realitzades, pintades en el mateix moment, poc abans, segurament, del 1117. I en aquest cas, la comparació amb les pintures catalanes de Sant Pere d'Àger ha servit també per recolzar, per fonamentar més aquesta datació de les de Sant Lisier. Bé, aquí tenen una fotografia antiga de l'antiga catedral de Sant Lisier amb l'absis. Aquestes són les que hem vist i veurem, i aquí l'altra del qual també es conserven les pintures. Bé, les pintures de l'absis major. En les pintures de l'absis major, en aquesta comunicació, que procuraré ajustar-me al temps, simplement parlaré de dos aspectes en concret. Una petita qüestió iconogràfica referida aquí a l'absis principal. Un aspecte que justament la comparació amb unes altres pintures catalanes permet de definir millor. I després, a un aspecte, diguem-ne, que de moment només és suggerència respecte de l'estil de les altres pintures. Aquí tenen el programa iconogràfic. Les pintures de la volta, que aquí no veiem, són gòtiques i són bastant dolentes. O sigui, les pintures de la volta es devien malmetre i van ser substituïdes al segle XIV. Sí. El que conservem són les pintures romàniques d'aquest registre, d'aquests dos registres, on tenen un apostolat a la part superior, i a la part inferior hi ha escenes de la infància de Crist. Els mags davant d'Herodes, l'adoració dels mags, es veu molt poca cosa, però és això. Aquí l'Anunciació a Maria, i aquí la Visitació, i aquí el Naixement. I en la resta del cor, evidentment, hi havia d'haver altres pintures relatives a la infància o relacionades, però ja no ens han pervingut. I hi ha uns elements que ens permeten, al·legòrics, que ens permeten de relligar les pintures d'un i altre registre i que permetien també de relligar el discurs de les pintures d'aquest semicilindre respecte de les de la volta, que són aquestes testes que apareixen aquí en aquest espai, els triangles aquests, els equansons, que diríem en francès. En aquest lloc hi ha uns elements al·legòrics que permeten de relligar aquests dos cicles. Jo em referiré en els de dalt, perquè els de baix, aquí hi ha unes testes també femenines, que segons aquest autor anglès, John Ottaway, serien les virtuts, les beatituds, les filles de Jerusalem, del càntic dels càntics, etc. Però respecte d'aquests elements, veuen aquests elements al·legòrics que permeten de relligar un i altre registre. Jo em referiré aquestes testes. Aquestes són les que justament, bé, la petita aportació que faré serà en aquest sentit. Sí. Perdó, eh? Sí, John Ottaway no acabava d'identificar del tot aquests rostres, que d'altra banda es troben en la pintura llombarda, en aquestes greques de la pintura llombarda, on de tant en tant apareixen unes testes de sants, segurament, de profetes de vegades. En aquest cas, de Sant Lisier, apareixen flanquejades per unes estranyes formes que són peixos, peixos movedissos, aquí en tenen una altra. Totes les testes són rostres joves, són testes de persones joves, excepte aquesta que porta barba. Però totes estan flanquejades per aquests peixos bellugadissos. Ell sí que deia que era el mar escatològic, això, però en canvi els caps no acabava d'identificar de què es tractava. Justament, com que trobem els peixos, els trobem en molts altres exemples, en pintura francesa, a Poitiers, a Montoir, a Sant Vicenç o a Galiano també apareixen els peixos enmig de crustacis. Bé, però encara és més, justament aquesta aportació de les pintures de Sant Vicenç d'Estamariu que tenen aquí a la part inferior de la pantalla permet senyir millor, d'acostar-nos millor a la identificació d'aquestes testes. En aquestes pintures de Sant Vicenç d'Estamariu, descobertes recentment, separant la volta del semicilindre, hi ha com una mena de fris constituït per una mena d'onades, una espècie d'onades, en les quals apareixen alternativament unes testes, uns caps humans i petits animals simbòlics. Les testes, a sota la part inferior, tenen uns peixos, per tant la significació és la mateixa. Els peixos apareixen aquí flanquejant el cap i aquí flanquejant-lo, però d'una altra manera. En aquestes pintures de Sant Vicenç d'Estamariu, al fris hi ha petites inscripcions a prop de cadascuna d'aquestes testes, petites inscripcions. Si posem juntes les inscripcions que hi ha al costat de cadascuna d'aquestes testes, surt Ex Magna Tribulatio, és a dir, que és una cita del llibre de l'Apocalipsi, Isti sunt qui venerum ex magna tribulatione et laverum stolas suas et de albaverum eas in sanguine agni. És a dir, són els màrtirs de l'anyell que renten els seus vestits. Els màrtirs de la sang vessat, o sigui, per la sang de Crist. Aquí tenen un petit detall de les testes, que són magnífiques. Aleshores, això ens permet d'identificar aquestes testes de Sant Lisier en un context semblant, o sigui, estarien en el mar escatològic, efectivament, el mar escatològic representat pels peixos i les testes. I passo ràpidament a l'altre aspecte que serà tot just esbossat. L'altre aspecte és un aspecte una mica més difícil perquè es tracta d'una qüestió estilística, la qual cosa és molt més difícil atès el que ens ha pervingut de pintura romànica, però en tot cas, en aquest absis, en aquest arc, tenen aquí els símbols dels evangelistes que s'adrecen, que miren cap a l'altar. L'altar estaria aquí, que miren cap a la volta de l'absis. I aquí hi ha una representació de la Jerusalem celestial. Aquí, en aquest absis nord, tenen el toro de Lluc i l'àguila de Sant Joan, que miren cap a l'altar. I aquí hi ha restes d'alguna altra figura, però no, o sigui, ja ho veuen, la pintura s'ha perdut. En l'altre costat de l'absis, de l'arc, tenen el lleó de Marc i l'àngel de Mateu. I aquí tenen un altre personatge que és, efectivament, és Joan. Joan el vident, Joan en el moment de rebre la visió, en el moment de rebre l'encàrrec d'escriure l'Apocalipsi. És la revelació a Joan el que presenta aquest registre. la Jerusalem celestial de dalt. Aleshores, aquí tenen dues visions. L'absis estaria aquí, per tant, aquí estan en el moment de rebre un altre benaurat, de rebre'l. A l'altre costat el mateix. La meva insinuació, bé, les pintures aquestes s'havien relacionat amb les de Sant Martí del Fenollar, però com veuen són molt diferents. No tenen, des del meu punt de vista, estilísticament, no tenen res a veure les pintures de Sant Lisier amb les de Sant Martí del Fenollar. O amb les de Sant Nazari de la Clusa, també al Rosselló, però són completament diferents. Només cal comparar els rostres. O amb les de Santa Maria d'Arles, que encara són més distintes, encara són més diferents. Per tant, hem de cercar una altra cosa. Això ja els he dit que era una cosa que tot just comença, però en tot cas hi ha alguns aspectes de l'església de Sant Climent de Taüll, algunes restes encara conservades in situ, que permeten, si més no, de pensar que estem en un univers semblant, en un univers cultural semblant. Aquests són dos àngels que sostenen l'anyell. Perdó, aquestes estan al museu, aquestes, disculpin un momentet, aquestes estan al museu, és la part superior d'aquestes dues figures que està in situ. Una altra cosa diferent, hi ha una part de les pintures de Sant Climent de Taüll que és radicalment diferent de les de Sant Lisier, per tant, no voldria ser mal entesa ni que es pensessin doncs, que dic una cosa per altra. No, hi ha una part de bizantinisme en les pintures de Sant Climent que no es troba en les de l'absis nord de Sant Lisier. Però tanmateix hi ha altres elements, aquests als quals em referia, que bé, són més semblants. Tot aquest univers ens situaria, crec, a l'entorn, o si més no, a l'entorn d'un dels centres que devia ser molt important, que va ser molt important en aquell moment, de Sant Cernent de Toulouse. Aquí tenen unes pintures, uns àngels que sostenen el medalló de l'anyell. Aquí hi ha una cosa semblant a Sant Climent. Sí. Bé. En tot cas, el que voldria dir amb això és que hem de mirar una mica, d'engrandir la nostra mirada més enllà. Ara el meu discurs hauria seguit parlant de Sant Ramon, que va ser canonge a Sant Cernent. Per tant, és una figura que es relliga a Taüll, que consagrà Taüll, que consagrà la catedral de Sant Lisier. Per tant, és una figura que tal volta hauríem d'aprofundir també en aquesta recerca dels orígens de tot aquest bloc pictòric que té tanta semblança amb la pintura catalana. Aquí tenen d'altres pintures de la catedral de Roda d'Isàvena, d'una capella dedicada per ell, i aquí doncs, les de Sant Lisier. I també dir que crec que en tot cas aquesta mirada nostra s'ha d'adreçar a tot el bloc de la pintura catalana i de la pintura tolosana i de l'art tolosà, perquè en definitiva hi ha elements d'escultura de Sant Cernent que aquests dies hem vist que ens acosten alguns aspectes que el mestre de Taüll també incorpora al seu llenguatge, que és eminentment bizantí, perdó, de la tradició bizantina, però que incorpora elements de l'escultura tolosana. Per tant, bé, és un camí que s'inicia i en el qual, com a cloenda, jo ja sé que hem de tenir molt d'equilibri. Això és simplement la imatge final per agrair-los l'atenció. Aquesta és una imatge de les balances, símbol d'equilibri, de les pintures acabades de descobrir d'Urjut a l'Arieja. Moltes gràcies.